i les haurem de cercar. Però jo confio en que quan ens posem tots a treballar, veiem la lletra petita, ens arremanguem, siguem capaços de negociar per aconseguir aquests suports i que aquells que avui són una mica lluny doncs es puguin acostar, perquè jo crec que, en fi, 4.700 milions més per Catalunya, i no només els recursos, sinó el que significa això, no?, amb la gestió tributària, la capacitat normativa, jo crec que, en fi, que això no ens mereixem perdre-ho, no?, els catalans.
El senyor Junqueras fa pocs minuts posava l'accent a l'IRPF, a la recaptació de l'IRPF. És impossible que Catalunya ara mateix recapti el 100% de l'IRPF?
Sí, és impossible, i ho sap el senyor Junqueras també com jo, i ell ha estat conseller d'Economia.
Per què?
I ho sap el seu equip. Bueno, perquè no tenim un instrument preparat per gestionar això. Pensin que l'Agència Tributària de Catalunya avui gestiona 5.000 milions d'euros, estem parlant de que en pugui gestionar més de 30.000, no tenim ni un informàtic a l'Agència Tributària, l'Espanyol en té 1.500, doncs, escolti'm, ja ho veu, i tenim 30 inspectors d'Hisenda, 30.
Per tant, no hi haurà pressupostos de la Generalitat ni de l'Estat.
No. El que diu Esquerra Republicana és que es comenci a tramitar, perquè necessites dues coses per poder gestionar l'IRPF. Un instrument que t'ho permeti, per tant has de tenir l'ATC preparada, no ho està, però l'estem preparant. Jo també vull dir, en aquest any i mig que soc conseller d'Economia hem fet moltíssimes coses. Entre altres, modificar la llei de l'Agència Tributària per fer-la més àgil, més autònoma i que pugui créixer amb molta més rapidesa. Hem incorporat, per exemple, la figura dels informàtics, que no hi era. Per tant, estem fent coses. I necessites preparar l'instrument. Ara necessites cobertura legal, perquè en aquests moments la llei no et permet gestionar l'IRPF. Per això Esquerra Republicana ha entrat una proposició al Congrés perquè això sigui així. Bueno, estem treballant de valent al Ministeri d'Hisenda, nosaltres i Esquerra, per veure com ho fem possible, no? Perquè has de modificar la LOFCA per fer això. Per tant, bueno, anem a veure doncs, en aquestes setmanes si podem desencallar això, però insisteixo, necessites dues coses. Cobertura legal, modificacions legislatives, i tenir l'instrument preparat, perquè no el tenim. Ara també li vull dir, bondats d'aquest model de finançament, doncs que malgrat no puguem recaptar, eliminem les liquidacions a dos anys, és a dir, perquè ho entenguin els oients, nosaltres estem al 2026 i ingressarem el 2024, dos anys de retard. I què fem? Demanar unes bestretes a compte dels dos anys i després ens liquiden. Això és dramàtic. A més, la tresoreria, la Generalitat, això va molt malament. Què passarà ara amb l'eliminació de les bestretes? Serà el moment. Els ingressos que es recapten a Catalunya pels impostos, hi ha una caixa comuna i a l'instant es reparteixen el tant percent que hem pactat, 56,5 d'IVA i 55 d'IRPF, cap a la Generalitat, la resta cap a l'Estat. Al moment. Os tindrem la clau de la caixa? Home, tindrem els recursos al moment, i això és un pas molt important. Mentre no tenim la capacitat de recaptar els impostos, perquè és que no la tenim, i això ho vull dir...
Vostè diferenciava aquestes dues coses, la cobertura legal i l'altra és la capacitat.
Clar.
Però la cobertura legal sí que poden avançar.
Sí, sí, poden avançar, però també li haig de dir, és a dir, necessitarem una clàusula de salvaguarda, perquè si, imagini's, d'aquí uns mesos aprovem que Catalunya gestionarà l'IRPF i no el podem gestionar perquè no estem preparats, haurà d'haver-hi un element, i aquí la Montse Nebrera, una disposició transitòria que digui això serà durant els propers... Perquè, clar, si
però,
ara...
Per tant, amb Esquerra estan treballant ara amb això.
Estem treballant amb això i amb altres coses.
Per poder tirar endavant uns pressupostos de la Generalitat.
Estem treballant amb això, estem treballant en ampliar la capacitat normativa, que també estava a l'acord d'investidura, i estem també en millorar el finançament de les competències singulars. Tot aquest paquet, perquè el que va presentar la ministra Montero és una part, tot aquest paquet conformarà el finançament singular de Catalunya. I estem treballant amb totes les carpetes amb ells, i és veritat que l'IRPF de manera intensa, perquè nosaltres volem aprovar pressupostos quan abans millor, no?
Clar, quan diuen abans millor, vol dir que vostè contempla un calendari de que s'aprovi més aviat aquest mes, o estem parlant del mes de maig, juny, o tira pilota amunt?
No, home...
Una cosa que li agradaria a vostè, que ja sé que vol dir demà.
Demà,
però, no. Però en quin calendari treballa? Què veu més realista ara mateix?
Nosaltres, més que ens agradaria, volem... I ho hem traslladat també a Esquerra Republicana, que en aquest trimestre, aquest primer trimestre, puguem tenir pressupostos aprovats definitivament.
Vostè hi compta.
Bueno, jo vull confiar, les relacions amb Esquerra Republicana són bones, hem generat unes complicitats, unes aliances, crec que anem molt alineats amb les demandes que fem al govern d'Espanya. Jo també vull dir, perquè he escoltat el senyor Junqueras aquí abans, que l'equip de la vicepresidenta Montero i el president Sánchez han estat molt alineats, jo crec que empatitzen molt bé amb les demandes a Catalunya. Ells també han volgut, no només per la pressió d'Esquerra, han volgut canviar el model, perquè creien que havíem de fer un avenç amb això, que portem 40 anys de democràcia i que no s'havia evolucionat, i estem treballant bé ara. És veritat que a vegades, bueno, les coses són complexes, no? I també hem de pensar quina situació està el govern d'Espanya, no? Quin ambient hi ha a Madrid, i per tant, bueno, nosaltres també intentem empatitzar amb Esquerra, però també els fem entendre, doncs, que les coses són complicades, però estem treballant, i jo dimecres vaig al Consejo Política Fiscal i Financera i aprofitaré per parlar amb la vicepresidenta i a veure, doncs, això, no? Com continuem amb això per aconseguir tenir pressupostos quan abans millor, perquè penseu que estem parlant d'uns pressupostos de 65.000 milions d'euros per Catalunya. Si no els aprovem, que no estic en aquesta tesitura ni molt menys, perdríem a l'entorn dels 2.000 milions. És que 2.000 milions són molts diners. Per tant, jo sé que Esquerra Republicana els volen també els comuns, que són una peça important també en aquesta equació, i els volem nosaltres. Per tant, jo espero que siguem capaços de tenir-los aviat i poder-los aprovar en aquest trimestre.
Vostè creu que Catalunya no es pot permetre seguir operant sense pressupostos?
Jo crec que uns pressupostos del 2023 són molt justos per Catalunya en aquests moments. Venim, clar, de 3 anys de creixement econòmic, pots anar incorporant ingressos, però per incorporar-los necessites suplements de crèdit, és a dir, tot es complica molt, i perds diners, li dic, a l'entorn dels 2.000 milions. Aleshores, crec que no seria bo.
Insisteixi, ja sé que jo busco el titular, però...
Busqui.
Si no hi ha pressupostos, l'estabilitat del govern es posa en dubte.
Si no hi ha pressupostos, jo crec que demostrem una falta de responsabilitat tots plegats, perquè jo crec que tots som conscients, i ho va dir l'altre dia també Junqueras, que volem pressupostos, doncs si els volem posem tots els esforços perquè sigui així. Nosaltres ho farem i estem amb això, i tant de bo aquest trimestre els puguem aprovar.
Afra Blanco.
Doncs jo potser preguntaria no tant pel tema dels pressupostos, que evidentment sempre s'ha de voler i defensar tenir pressupostos, perquè a més defineixen un projecte de govern, i en aquest cas Catalunya necessita un projecte, uns pressupostos progressistes. Preguntaria més per l'acord de finançament, no? I per la proposta d'acord de finançament, perquè són moltes les crítiques que estem escoltant fora de Catalunya, i arriba un punt en què no sé si les crítiques són perquè l'ha negociat Esquerra Republicana i no Junts per Catalunya, si l'ha negociat el PSC i no el Partit Popular, o bàsicament perquè hi ha gent que, com li va bé a Catalunya tot i anar-li bé amb aquesta proposta a la resta de regions, doncs considera que no és vàlida.
Bueno, ja s'ha...
No li vull posar en una tesitura o en un compromís, però certament en les darreres hores hem pogut fins i tot escoltar el senyor Page abans de conèixer el mateix acord criticant-lo, tot i que per habitant Castella i la Manxa tindrà més pressupost per habitant que la pròpia Catalunya.
A veure, és veritat, i ho ha fet vostè la pregunta i s'ha respost, que, bueno, que aquí hi ha molt de politiqueig, és a dir, no hem vist la proposta, no sabem exactament quin és el detall, però sortim a criticar-ho perquè ho ha proposat Catalunya, que sempre ha liderat els models de finançament i els canvis, entre altres coses, val la pena dir-ho, i bueno, perquè sí, és veritat, no agrada quan surt d'un territori, no? com és Catalunya. Ara, jo crec que es fa difícil, al senyor Page se li fa difícil dir que renuncia a 1.300 milions d'euros, se li fa difícil al president de València renunciar a 3.600, 4.800 Moreno Bonilla, 600 i escaig a Canàries, és a dir, són molts recursos. Són molts recursos amb un model més just i més equitatiu, perquè, entre d'altres coses, avui, en aquests moments, el model actual que tenim genera un desequilibri espectacular. Entre la comunitat que més rep per habitant i menys rep, hi ha una diferència de 1.500 euros. És a dir, per què un nen d'Extremadura rep 1.000 euros més que un nen de Múrcia, per no posar Catalunya pel mig? Per què hi ha una distància de 1.500 euros? Són molts recursos. Amb el nou model, això es redueix a 470. Home, jo diria que això és més just, i si no, que em vinguin a explicar-m'ho, aquests presidents tan crítics. És més just i és més equitatiu. I també solidari, segueix sent solidari, i Catalunya segueix sent solidària. Hi ha tres comunitats que són solidàries netes, que són Madrid, Balears i Catalunya. Aquestes som donants netes a la solidaritat. Per tant, que no em donin lliçons de solidaritat, que no ens donin lliçons de solidaritat cap president autonòmic, perquè Catalunya ha estat solidària, és solidària i ho seguirà sent. Per tant, jo crec que, bueno, que aquests primers dies tothom surt a fer aquest politiqueig, no? a dir-la pel broc gros. Bueno, queden molts mesos fins que això arribi al Congrés, fins que això es voti, i a mi m'agradaria, doncs, que poguessin fer un debat racional, un debat amb les dades, i dir-li al PP una cosa. ¿Dónde está su modelo? On està la seva proposta? Avui que tenim a Feijó aquí, estaria bé que algun periodista li digués, bueno, i el seu model? Molt bé de criticar, però quin és el seu model? Perquè jo no n'he vist cap en els últims anys. I el PP va tenir majoria absoluta. Podia haver aprovat el seu model així, pim-pam, ara que diu, en un any lo canviaré. Ah, sí? I per què no el vas proposar en el moment que tenies majoria absoluta? Doncs perquè no li interessen les comunitats autònomes, ja ens va asfixiar prou Montoro, no? Per tant, menys lliçons i més treballar.
Per ser compareixerà al Parlament, consellera?
Sí, compareixeré avui, espero que hagi entrat o sigui a punt d'entrar la petició de compareixença, compareixeré a la Comissió d'Economia per explicar el model i poder debatre amb els grups parlamentaris doncs, aquesta proposta.
David.
Consellera, feia referència a les diferències per càpita que reben una comunitat i una altra, i diu, no poso Catalunya pel mig perquè les xifres són bastant més contundents. Això és degut, diu, quina és l'explicació? Això és degut perquè Catalunya sofreix un espoli fiscal històric de cada any d'una manera, insuportable, no? que es combina, aquest expoli històric, es combina amb un autoexpoli que ens fem els catalans, que és que tenim la fiscalitat més alta de tot arreu d'Europa i d'Espanya. I això sí que és responsabilitat seva, consellera. Em situo més enllà de la discussió, que la tindria molta, però ja l'hem fet abans, i jo crec que estan sortint molts economistes i molts analistes econòmics que porten a pensar que aquest model tal com està avui és una decepció important, situem-nos en la política que ve. A dia d'avui, aquest model difícilment tindrà l'aprovació per anar-hi. I en la línia política ens situem amb un abans i un després de les eleccions andaluses, que crec jo que condicionen molt aquesta negociació, perquè vostès tenen que negociar amb una ministra d'Hisenda que és candidata a les eleccions andaluses, i aquest és el tema més important per Andalusia. Tal, situem-nos després. Ara hi hauran esmenes que portaran a un debat amb tot això. Després de les eleccions andaluses, on ja veurem quin és el resultat, però no sembla que acabi sent un gran resultat per la candidata, hi haurà una segona part de la negociació. Crec que és inevitable que sigui conscient de que hi haurà una segona part de la negociació. Seguiran en predisposició de millorar això encara, o per vostè és una cosa tancada absolutament? I després una cosa molt important.
Breument, David.
Ens costa assumir les competències per l'agència tributària perquè hem de créixer i tal. Escolta, això és transcendent. Això potser és el que li pot salvar, això és el que potser li pot salvar el model de finançament.
Consellera.
A veure, m'ha fet moltes preguntes, sí. El David, te les agraeixo totes. A veure, jo vull dir una cosa, també, perquè és que al final, amb això dels impostos, l'augment més gran que s'ha fet d'impost de successions a Catalunya va estar amb Junts i Esquerra Republicana, apretats pels...
Té raó, i és una vergonya.
Ho dic perquè a vegades, si no, també... I nosaltres, successions, no l'hem tocat des d'aquest moment.
Té raó, i és una vergonya.
Per tant... Miri, així estem.
I tots els altres, també, eh?
Sí, sí. I
tots els altres.
Exacte, és que nosaltres...
L'infern fiscal hi han contribuït tots, sí.
Ho dic perquè a vegades, si no, sembla que és que ara ha arribat el PSC que ja ha començat a pujar impostos com uns locos, no. I fins i tot hem fet alguns ajustos a la baixa. Però, en tot cas...
Té raó. L'infern fiscal és una obra conjunta, sí, sí.
Bueno, jo això de l'infern fiscal tampoc ho diria així, David, però en tot cas és veritat que quan a mi em critiquen Junts per Catalunya al Parlament els dic, home, en fi, no em critiqui tant perquè els últims augments importants com successions el van fer vostès, però en tot cas és veritat que necessitem una reflexió general sobre la fiscalitat a Catalunya. Jo estic d'acord. I nosaltres hem encarregat, i ho està fent l'Institut d'Estudis Econòmics de la UB, una anàlisi sobre els nostres impostos, sobre la capacitat normativa que tenim, que és poca. Per això, en la negociació que estem fent també amb el Ministeri i amb Esquerra, volem guanyar capacitat normativa amb IRPF, amb l'IVA. Això és molt rellevant, perquè llavors tindrem més marge. I per tant, per nosaltres això, que potser al ciutadà no li sembla molt lluny, bueno, no, potser és tenir més capacitat per modificar alguns elements, no? I per poder, doncs, jo què sé, afavorir l'empresa familiar amb alguns impostos, no? Però, bueno, en tot cas, amb això estic d'acord, que cal una reflexió més general perquè fa a la fiscalitat a Catalunya, espero que la puguem fer. Amb el tema del model, diu, ja, no s'aprovarà, bueno, ja ho veurem. També el Fla era un drama i molta gent deia, molts grups deien que no, i ara sembla que això s'aprovarà. A mi se'm fa difícil, més enllà de que ara hi hagi una primera resposta de no, que amb els mesos de treball no es pugui aprovar això. I el govern està obert, i nosaltres estem oberts, que evidentment si hi ha un grup com Junts per Catalunya que realment té voluntat de que Catalunya avanci, segui en una taula, s'arremangui i plantegi millores. Vaja, jo estic segura que el govern d'Espanya està obert a això i nosaltres ho estem. Perquè l'altra opció quina és, David? Quina és? Presentar un concert econòmic al Congrés dels Diputats i qui el votarà? Qui votarà un concert econòmic per Catalunya?
No,
ho dic perquè també a vegades no enganyem a la gent. És a dir, és difícil...
Que és factible i que no.
Clar, és complicat que aquest model que ha presentat la vicepresidenta s'aprovi. Sí, però sembla que podria tenir més suports que un concert econòmic per Catalunya al Congrés dels Diputats. No ens enganyem. El Parlament és una altra cosa el que es vota, però no té cap incidència. On s'ha de votar és a Madrid. Llavors jo crec que també hem de ser possibilistes. Catalunya porta molts anys sense cap guany. Aquest és un model que és bo. Podria ser millor? Segur que sí. Aquells que creuen que podria ser millor, que treballin perquè ho sigui.
Consellera, estic d'acord amb el que diu, i hi ha un marc polític que imposa el que és possible i el que no és possible, però dit això, totes les millores que hi puguin haver en aquell moment, sap que la principal beneficiària serà la consellera d'Economia i la seva acció. Per tant, jo crec que està interessada.
Sí, ja li he dit que jo... És a dir, que jo sóc la primera que crec que s'ha de fer això. I ho he dit, ho estic dient a tot arreu. Fins que jo no critico a Junts per Catalunya. Jo entenc que ells vulguin el concert econòmic. Escolta, també li haig de dir una cosa. En el programa electoral amb el que es van presentar el 24 no he parlat de concert econòmic. Això també... En fi, també ho deixo apuntat, eh?
I sobretot no van guanyar les eleccions.
No van guanyar les eleccions, però no parlaven de concert. Però en tot cas... Benvinguts a la taula tots aquells que vulguin millorar el que es va presentar divendres.
Montserrat Abrera i Pau Llong, brevetat, sisplau. Montserrat.
Sí, no, ja que sobre el tema dels tempos i de la possibilitat de que es canviï d'opinió per part del govern d'Espanya si resulta que les eleccions no van bé i algunes de les negociacions estan encara per fer... En fi, ha parlat en David i jo li he preguntat abans al senyor Junqueras i m'ha dit que el govern espanyol i, per suposat, el govern català ja han vist la llum i, per tant, millorar el sistema de finançament que fa tants anys que està caducat és una qüestió de bé comú i per Espanya i per Catalunya i per tots plegats. Em centraré aleshores en el tema de la capacitat normativa. Diu que estan treballant sobre aquesta capacitat normativa. Això què significaria? Que respecte de la LOFCA que tenim i, per tant, del sistema general, hi hauria una modificació que els que ens dediquem al tema del constitucional diríem que és una mutació del sistema que tenim. I ara tenim dos sistemes molt diferents, no? El sistema general, i allà està tothom d'alguna manera, encara que sigui amb alguna singularitat, i el sistema del concert i del País Basc i Navarra. Això voldria dir, d'alguna manera, intentar canviar per la via de la llei aquesta diferència entre sistemes? És a dir, intentar que encara que no hi hagi concert, algunes de les condicions d'aquest concert fossin possibles del punt de vista pràctic? O aquesta capacitat normativa, per tant, en què consisteix concretament?
Una cosa, que abans deia vostè, que jo ho entenc, el senyor Junqueras ha de dir que el model surt gràcies a la seva pressió i que el PSC i el PSOE no volien. Jo vaig estar a la negociació de l'investidura del president Illa, sóc la secretària d'Economia del PSC, a banda de consellera, i fa molts programes electorals que el PSC ja parlava del nou model de finançament en els termes que ara s'han presentat. Per tant, també això m'agradaria dir-ho. Capacitat normativa... Nosaltres, i això també ho hem explicat amb Esquerra Republicana, no estem parlant d'un concert, no parlava d'un concert l'acord d'investidura, ni és un concert el model que s'ha presentat. Ara sí, ara bé, és veritat que hi ha algunes millores, no? Alguns guanys. Un és la gestió tributària, que, escolta, en aquests moments també haig de dir-ho, el País Basc o el govern basc no gestiona, no fa la recaptació dels impostos, ho fan les diputacions forals, que això també, la seva història, no? Però no ho fa el govern, ho fan les diputacions forals que després fan una transferència al govern, eh? Però, en tot cas, aquí hi ha un element clar de més sobirania fiscal, és obvi, amb la recaptació i amb la capacitat normativa també, però sense sortir ni voler anar a un concert, que és impossible i no és el que nosaltres volem. Ara, quan hi ha capacitat normativa perquè Catalunya pugui decidir els marges, no?, en els impostos, amb IRPF sobretot, perquè ara tenim un marge molt petit, amb beneficis fiscals, no?, amb bonificacions, amb tot això sí que...
En aquest sentit positiu?
Sí,
és a dir, de bonificar...
Sí, de bonificar, de beneficis fiscals, d'eliminar alguns elements en impostos, no només en els propis, sinó en els cedits, i també amb IRPF i IVA. I sobretot, si ara nosaltres recaptarem més que l'Estat, perquè amb IRPF ens anem al 55%, i amb IVA el 56,5. I ja veurem si després, amb la negociació de les singularitats, encara anem a més, tant per cent. Llavors, home, si jo recapto més de la meitat, deixi'm a mi decidir també alguns elements normatius, no?, per afavorir, doncs, imagina això, les pimes, l'empresa familiar o allò que considerem, no?
Bromament, Pau.
Sí, molt ràpid. La posició per part de l'Estat pot semblar molt més magnànim si no es posa, podríem dir, si no es compara amb l'increment de recaptació que ha tingut també l'Estat els últims 4-5 anys, que em sembla que, segons Funca, són pràcticament 100.000 milions d'euros, degut especialment a la inflació i a que no s'han deflactat tampoc les bases de l'IRPF, els diferents graons. Què vull dir amb això? Que, vaja, 7.000 milions d'euros són molts o pocs, depenent amb què es compari. L'Estat espanyol ha augmentat la seva recaptació de forma brutal i ara mateix algú podria dir que també està repartint engrunes. Vostè segurament m'ho qüestionarà, però jo volia posar aquesta dada en context perquè, si no, és molt difícil. Sobretot la pregunta la volia fer en relació a la reversibilitat. És a dir, vostè ha dit, el PP quan arriba mai tira enrere un model de finançament. Bé, ara mateix ha sortit una enquesta que els dona 90 diputats més, PP i Vox junts. La pregunta és, i fins a quin moment vostès estan falcant, estan intentant consolidar aquesta proposta de finançament perquè sigui difícil de capgirar d'aquí poc temps? Perquè tot apunta, no sé, que hi hagi un miracle, que els que estan criticant el model avui seran els que governaran demà. I, per tant, en quin sentit això és una proposta de futur o és una proposta per sortir del pas?
Bueno, hi ha una cosa que és la democràcia i que les majories eliminen, no?, majories. És a dir, que al final, si aquí s'aprova una llei amb aquest govern i d'aquí un temps hi ha una altra majoria, se la pot carregar, però això és la democràcia. Vull dir, això no ho podem evitar, només faltaria, no? Ara, el que ens diu la història és que quan s'ha aprovat un model de finançament que ha sigut millor per les comunitats autònomes, ningú s'ho ha carregat, mai, no? I, per tant, bueno, ens basem en això. Però, evidentment, si ara s'aprovés, imagini's que a l'octubre això s'aprova amb una majoria important, doncs sí, i, per desgràcia, a les properes eleccions guanya PP i Vox, tant de bo no sigui així, doncs sí, ho pot canviar, òbviament, no? Però, bueno, no ha passat fins ara. Ara, és evident que pot passar, però això és la democràcia. I després voldria dir una cosa. És veritat, és molt, és poc, 20.000 milions, 21.000 milions, que és el que posen, 1.975. Doncs, miri, el 2009 van posar 12.500 en dos anys. Ho van fer en dos anys. Aquesta vegada ho faran en un any, l'any 2027. Si agafem aquests 12.500 i sumem l'IPC, serien 17.000. És a dir, ja han posat més del que haurien d'haver posat, no? Si sumem l'IPC, i ens va dir, sembla que és una xifra important, tenint en compte les necessitats també que hi ha al país. Ara, bueno, és una xifra considerable, nosaltres hi estem satisfets.
Està comparat respecte al que van posar, no respecte al que han recaptat de més. És una mica trampós, això.
Sí, no, trampós no, perquè quan a mi em preguntava, jo no sé si ho vaig dir aquí amb el Ricard, però una vegada que m'ha preguntat quina seria la xifra interessant, dic, home, a partir dels 17.000 ja estaríem satisfets, perquè és el que ens tocaria si s'hagués anat actualitzant el model. Sí. Bueno, doncs 21.000 milions, doncs estic satisfeta, perquè al final també hi ha moltes necessitats, i amb aquests recursos, l'infrafinançament que patim les comunitats, d'alguna manera es va acabant. Sobretot també si guanyem amb capacitat normativa i amb gestió tributària, no?, que és el que volem. I encara ens falta negociar les competències no homogènies. Vull dir que aquí també esperem tenir un marge per guanyar més recursos.
Ja per acabar, consellera, abans parlant també amb el senyor Junqueras de la posició de foment del treball, em consta que li ha sorprès que ho va insinuar el mes 324. Hi veu interessos de Junts darrere?
Bueno, això li hauria de preguntar al senyor Sánchez Llibre, no? Evidentment, a nosaltres ens va sorprendre aquesta declaració feta abans d'una reunió que el president de la Generalitat havia convocat els agents socials i econòmics. Sempre hem tingut una bona relació amb Foment, amb Josep Sánchez Llibre, i em va semblar desencertat perquè era una valoració molt genèrica, sense haver conegut, no?, de primera mà, doncs, la proposta. Jo crec que, a més, Foment representa moltíssimes empreses a Catalunya, un teixit econòmic molt determinat, i, en fi, crec que abans de fer aquest tipus de declaracions, doncs, una hauria de consensuar-ho una mica, no? Però, bueno, esperem també que siguin capaços, doncs, de sentar-se, d'analitzar, tenen un bon equip econòmic a Foment, i a partir d'aquí, doncs, espero que puguem trobar-nos, no? Ells sabran a què respon això, però, en tot cas, jo, si fos una empresa de Foment, demanaria explicacions, òbviament.
Consellera d'Economia i Finances de la Generalitat, Alicia Romero, avui al matí de Catalunya Ràdio. Gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres per convidar-me. Molt bona nit. Up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps.
Ja seguia, tanquem l'Àgora del matí. Avui amb Afra Blanco, David Madí, Pau Llonch, Montserrat Nebrera. Però abans, Lara García Pelforada, bon dia.
Bon dia.
Què més ens espera avui al matí de Catalunya Ràdio?
Doncs d'aquí uns minuts, arran de la decisió de deixar en llibertat condicional Santi La Iglesia, que és el principal sospitós de l'assassinat de l'Helena Jubany, avui entrevistarem la Imma Careta, que és la germana de la Montserrat Careta, que és una de les acusades del crim que es va suïcidar a presó a Barràs fa 25 anys.
Després, amb la periodista Laura Fa, comentarem els Hermie Awards, els premis que representa, que reconeixen el més espontani i autèntic de les xarxes. L'ultra Vito Quiles va recollir un dels guardons mentre la platea, plena d'influencers, insultava Pedro Sánchez.
I a partir de les 11, anàlisi del triomf del Barça sobre el Real Madrid a la final de la Supercopa, jugada ahir a l'Aràbia Saudita, amb la Carme Barceló, el Ramon Bes, el Joel Díaz i la Laia Tudel.
I a la part final del matí començarem una nova cursa per arribar a la gran final de divendres del concurs pendent. Per concursar amb nosaltres només heu de trucar prèviament al telèfon del programa al 93 201 7474.
Però abans, que han dit els altres, Gerard Jubany, Joel Díaz. Hola!
Hola!
Què?
Doncs que entre ahir a la nit i aquest matí s'ha parlat molt de la Supercopa d'Espanya. Sí. Avui ve de gust saber què han dit els altres de la final d'ahir. Per cert, la tercera final consecutiva que el Barça li guanya al Madrid. El Madrid, aquell equip que deia que les finales no se jueguen, se ganen. Avui, quan els esports de la Copa es congratulaven per no haver estat golejats, algú ha recordat aquest antic eslògan.
La verdad es que yo ya lo dije que iba a ganar el Barcelona. Sí. También pensaba que iba a ganar más sobrado.
Sí, yo creo que compitió bien el Madrid.
Yo pensaba que iba a ganar más sobrado.
Bueno, a mí me sorprende la capacidad que tiene el madridismo de adaptar el relato, Nera. Hemos pasado del mantra de las finales no se juegan, se ganan, a celebrar que el rival no te golee.
¡Zasca!
Zasca, ahir a la transmissió del partit que van fer a la COPE també es pensaven que caurien apallissats pel Barça.
Rafinha con el balón, aguanta Rafinha, chuta Rafinha, gol! Gol, 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 gol! De Rafinha! Sale mal el Madrid de la cueva y cuando sale mal de la cueva y el que te roba es el Barça, te mata.
Bueno, el planteamiento del Madrid era para que no le cayera un saco, pero le va a poder caer una bolsita.
Una bolsita. Estaven nerviosos a la COPE, parlaven tots alhora fins al punt que Manolo Lama va haver de posar-hi ordre.
Y se la ganó Camavinga. Toca finalmente el francés. Bola, bola.
No habléis todos a la vez.
Para. Que termine, hombre. Bola para el Barça. ¿Ahora qué quieres decir?
Regaló la pelota Hausen.
Te la mandó un regalo peligroso.
Que se la ganó Camavinga y lo festejó casi como un golf.
Vale, gracias.
Hi va haver un moment, fins i tot, que no sabien ni a quin minut de partit es trobaven.
¿Cuánto queda, Pedro?
No tengo ni idea.
Gracias, crack.
Bueno, Lama, un home que ho va passar malament i gairebé perd la veu en la narració de la jugada que va poder donar l'empat definitiu en el temps de descompte al Madrid.
Entregando para Kylian, que pelota la mete Kylian. Arda, gol, el centro, Arda. El balón queda muerto para Ceballos. Machuta, para.
Carreras.
La tuvo Carreras solo para empatar.
Con la izquierda.
En el 95 la tuvo Carreras.
Bueno, whisky a dormir.
Uns estaven contents perquè no els va caure una golejada, altres, com en Maldini, de la transmissió Movistar, van atribuir la victòria al Barça a la sort. Perquè sí, ja ho van veure, el segon gol de Rafinha va ser de rebot, però no calia repetir-ho tantes vegades.
Bueno, vaya supercopa que está haciendo, aparece por todos lados, tiene mucha suerte, evidentemente, porque vamos a ver cómo rebota en un jugador y cambia completamente la trayectoria de Thibaut Courtois, que no puede hacer nada, claro. Dispara con la derecha, evidentemente tiene suerte, es una realidad, le pega ahí a Asensio, y claro, ahí Courtois no puede hacer nada. Fíjate que se está resbalando, es un tiro que por supuesto Courtois iba a controlar con total seguridad,
sí,
pero
que sí.
Estas cosas pasan.
¿Por qué no te callas?
En fi. I a la xarxa, Joel, què han dit?
Doncs una mica del mateix, Ricard. Les xarxes em porten diferents reaccions al partit d'ahir. Victòria i derrota, Ricard. Dues cares de la mateixa moneda i després cadascú ho viu tot plegat com vol i com pot. El Chesney, per exemple. Els del Chiringuito, en zona mixta, li pregunten com ho celebrarà i ell ho té claríssim.
Congratulations.
¿Cómo lo vas a celebrar?
Lo sabes.
Que agafin, diguem, de clips o cababos o qualsevol cosa per deixar de fumar.
La derrota és molt més difícil de gestionar que la victòria. Al final has de passar un dol. Has de passar un dol i el dol té unes fases, Ricard, tu ho saps. I ahir, després del partit, jo diria que Julio Maldonado Maldini es trobava en la fase de negació.
Tengo que decir, de verdad, que el Real Madrid ha competido muy bien. El Real Madrid ha competido muy bien. Yo creo que al final el Barça es justo campeón.
Ajá, gracias.
Pero creo que Xavi Alonso hoy, en cierto modo, sale reforzado.
Sale reforzado, tu. Cadascú té els seus ritmes per assumir la realitat. Jorge Valdano, per exemple, un home emocionalment molt més treballat, després del partit ja estava en la fase de depressió.
És un jugador que és importantíssim per a nosaltres. Ha passat un mal bujado, però nosaltres tots contem con ell i, bueno, si estava bé, nosaltres tots estem bé també.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
Las palabras de... ¿Habéis escuchado a Rafinha, el hombre de la Supercopa?
Qué lindo ganar, ¿eh?
Sí.
Qué felicidad. Son todos buenos, son todos amigos, son todos...
Sí. Felicidades.
Pobre Valdano, eh? Però si algú del Madrid està tenint problemes per gestionar el dol, evidentment és Tomás Roncero. Després del gol de Vinícius, el Tomàs estava eufòric, li estava dedicant una oda preciosa, però Lewandowski va tenir la mala educació de no deixar-li acabar.
Establece el marcador.
Ha sido, Tommy, de los mejores goles de Vinícius en el Madrid.
¿Te acuerdas que te he dicho? Es un jugador que en las finales siempre aparece y que es un
¡ojo, Pedri,
que...
Pedri, Lewandowski solo remata!
No sabrem mai què tenia a dir sobre Vinícius Tomás Roncero. Això era Roncero durant el partit. Dues hores després, al plató del Chiringuito, la gestió del dol estava encallada de Roncero en la fase de la ira, i en general de tothom allà. Atenció a aquests 30 segons de Chiringuito, Ricard, David Madí, perquè són un crescendo preciós, preciós.
Lo que me molesta es que la Minya Mal celebrara la eliminación de España con la camiseta Marrocos y riéndose de sus compañeros españoles. Intento que los jugadores que defienden mi país sientan mi país. Me siento español y me siento traicionado cuando escucho estas cosas y cuando veo jugadores que no sienten la selección y se ponen la camiseta de
España. Ahora entiendo, pero en junio a celebrar los goles de la Minya.
Claro, eso sí.
Venga.
No, a celebrar los goles de España.
De la Minya,
chaval. De España.
Eso es lo que es
fácil. Lavín es un soldado al servicio de España. Y va a servir a España.
Eso es.
Y cagol que meta lo celebramos porque hará grande a España. Voy a vuestro pesar. Y va a ser un soldado a nuestro servicio. Uno más.
Sí,
cada grande a España.
A ver si va a estar bajando.
Bueno, ya la tiran la canción y
España.
Doncs gràcies, Joel, Gerard, David Madí, Pau Llong, Montserrat Nebrera i Afra Blanco. Que tingueu un bon dilluns.
Bon dia i bona setmana.
Farem una pausa i seguida amb nosaltres. Al matí de Catalunya Ràdio parlem del cas d'Helena Jubany i ens acompanyarà la Imma Careta, que és la germana de la Montse Careta, recordem, que va acabar suïcidant-se a la presó acusada de la mort d'Helena Jubany. D'aquí a 3 minuts al matí de Catalunya Ràdio.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Avui l'Enigmàrius feia cullera en lloc protegit. I la resposta era cobert. Una cullera és un cobert i els coberts són llocs protegits. 1048 dels 1436 participants l'han encertada i, per tant, avui dona 10 punts per a la Lliga. Guanya el lot de la lletera de Campllong Pia Guindolain Rifà, de Barcelona. I avui també ens heu dit llosa, supera o espigó.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Ja han arribat les rebaixes més esperades. Les rebaixes del Corte Inglés. D'esports tenim tot el que necessites per començar l'any amb força. Bambes de running, de fitness, equipació per ioga, pales de pàdel... Les rebaixes del Corte Inglés. Del 7 de gener al 28 de febrer, a la botiga web i app.
Quan rasques un rascada a l'11, ho trobes.
Sí! Que m'ha tocat, tia!
Per exemple, ella acaba de trobar una alegria.
Lo, 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 lo.
I ell s'ha trobat amb el cantant que porta dins. A partir de només 50 cèntims, amb el Rasques de l'11, pots trobar momentassos i premis de fins a 1 milió d'euros. Rasques de l'11. Rasca el moment.
11. Ara i sempre, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Pata Negra és l'única marca de vins amb 8 denominacions d'origen. Jumilla, Rioja, Ribera del Duero, Rueda, Toro, La Mancha, Valdepeñas i Cava. El vi d'un país. Pata Negra. Brindem amb el vi que ens uneix. Pata Negra.
A Cap Bravo podríem convidar-te al cinema. En comptes d'això, preferim que estalviïs amb l'oferta especial d'un, dos i tres euros. Com el paper higiènic C de Foxy 4 més 2. 6 rotlles amb un descompte del 22%. Ara només per 3 euros. Qui et vol bé et farà estalviar. Cap Bravo, així de bo.
Ja ha arribat Blanc Color al Corte Inglés amb fins a un 50% de descompte en roba de llit, bany, taula, descans i de tot i més. Blanc Color només fins al 28 de febrer. Paga les compres còmodament a la botiga o amb la targeta al Corte Inglés a la web i app. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés EFCSA i subjecte a aprovació. Consulta'n les condicions al departament o al Corte Inglés Ponés.
Saps totes aquestes figures del folclore que tant t'agraden? Els simiots, la pesanta, l'home dels nassos... I que portes tants anys estudiant?
Sí,
existeixen.
És una broma?
Les criatures viuen entre nosaltres, però la gent no ho sap. I la nostra feina és que segueixi sense saber-ho.
I si l'imaginari popular no fos imaginari? Departament Amades. Demà a la nit estrena la plataforma 3CAT.
Catalunya Nit.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
El Canà podria ser l'epicentre del canvi climàtic al litoral català.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
Els veïns han entès que les seves vivendes estaven en una zona del risc i que les hauran de deixar en algun moment.
El que no podem fer és estar vivint tant de perill.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
En el recull històric que hem estat fent, el que veiem és que qualsevol època de l'any es pot donar algun fenomen advers de molta severitat.
De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit,
ens allunyem de les estridències.
Evitem el soroll.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
M'agrada aquesta pau d'aquest programa. M'ajuda molt a crear.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
You want me to see? I wanna be close to you. All we need now is the dark. Dancing shadows move on to white walls.
Dijous passat, a l'Audiència de Barcelona va deixar en llibertat provisional Santi Laiglesia, principal sospitós de la mort d'Helena Jubany el desembre del 2001. La Rebeca Carranco és periodista de successos del diari El País, col·laboradora també d'aquest programa. Rebeca, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Explica'ns per què va quedar en llibertat el principal sospitós, perquè, entre altres coses, la seva llibertat va ser com molt qüestionada també mediàticament.
Sí. Bàsicament, l'audiència aquí, el que diu, el seu principal argument és que no hi ha un risc de fugida, perquè el Santi Laiglesia és una persona que cada vegada que se l'ha anat citant ell s'ha presentat al jutjat. I després sí que recull una mica tots els elements que el seu advocat fa servir, no? Que un d'ells, que segurament després més endavant en el judici, que segurament arribarem a judici, el veurem, que és el qüestionament també fins i tot de l'ADN, però aquí sí que l'audiència és una mica... pot semblar contradictòria, però no ho és, Diu, tenint en compte que l'ADN pot ser controvertit, i ho diu, no? Sí que acaba dient que sí que hi ha indicis contra ell, però que al final ell té una vida estable, té família, té un fill, s'ha presentat sempre al jutjat, i llavors tot això, i tenint en compte que ha passat molt de temps, juga al seu favor, i llavors la pena de presó preventiva no pot ser com una mena de càstig per si acaba condemnat, i llavors considera que ha d'estar en llibertat, se li retira el passaport, hi ha una sèrie de mesures cautelars, no pot marxar, però es considera que pot estar en llibertat mentre s'espera, doncs, si realment arriba aquest judici que esperem que veurem. Mm.
Que tu deies això, és molt important. És dir, el cas de la bibliotecària de Sabadell morta el 2001, que és un cas que ha estat molt a punt, molts cops a punt de tancar-se, que ara el deixin en llibertat no vol dir que no hi hagi judici, això
no,
és important.
No, no vol dir. A més, l'audiència sí que diu que indiciàriament, és a dir, en aquest punt, sense poder afirmar res definitiu, sí que hi ha suficients elements que l'incriminen, no?, i que és el més probable és que acabem veient aquest judici que semblava que no veuríem. Mm.
I a l'espera d'una resolució judicial definitiva, la família Jubany, per exemple, com s'ha pres aquesta posada en llibertat del principal acusat?
La família Jubany, hi ha un element que diu que no s'ha tingut en compte, que és una de les coses que ells feien servir en aquell moment, que és la capacitat que pot tenir Santi Laiglesia d'influir en testimonis i en persones que ara estan en llibertat, no?, de cara al moment que arribi el judici i també de la destrucció de proves. Llavors, ells han demanat que continuï en presó, no, el recurs que van fer en el seu moment en contra del recurs de l'advocat de Santi Laiglesia, doncs no ha prosperat, això ja no es pot fer res, és a dir, és ferm, no poden tornar a demanar la presó, ja està, aquesta decisió és ferma, i llavors, bueno, una mica la sensació d'impotència de que estigui en llibertat, però esperant, doncs, ja, això, que arribi el judici.
No crec que siguin els únics que estan una mica decebuts amb aquesta posada en llibertat. Ens acompanya la Imma Careta. Què tal, Imma? Com estàs? Bon dia.
Bon dia.
L'Imma és la germana de la Montse Careta, que va acabar suïcidant-se, recordem, a la presó, acusada de la mort d'Helena Jubany fa més de 23 anys i es va treure la vida després d'estar més de 80 dies entre reixes. Com heu rebut vosaltres aquesta notícia?
Doncs amb molta indignació, molta impotència, aquesta ràbia i aquesta sensació de tristesa.
Tot i que sabeu que el judici continuarà igual, la investigació continua.
Sí, però per nosaltres és molt greu aquest fet.
Per què?
A veure, nosaltres sempre ho hem dit. Primer, recalcar, volem recalcar una vegada més l'innocència de la Montse. Estem parlant d'un feminicidi en el que la Montse no té res que veure amb els fets. I que la implicació que en el seu moment havia els fets circumstancials que assenyalaven a la Montse són els mateixos que assenyalaven al company. En aquest moment, doncs, quan la Montse la van detindre, tant podien haver detingut a la Montse que al Santi. Es va detindre la Montse, a més no sols són proves circumstancials, sinó que evidentment hi havia unes proves que tenien molt més pres sobre el company, i com ara s'ha demostrat, estem
perquè
parlant també d'un
ADN. D'ADN, no? En el jersei que van trobar de...
Hi ha una prova d'ADN, però hi ha un element que segurament tothom pot tenir a cap, però per si de cas l'expliquem, el lloc on es troba morta l'Helena Jubany és on vivia la Montse, és just el cantó on vivia la Montse, i la hipòtesi policial i el que s'ha sostingut fins ara és que ja la llencen des d'aquell terrat, no? Llavors una de les coses que també estaven com a... que s'estaven mirant era si realment Santi la Iglesia, que entenc que això és una mica el que dius també, Imma, de que també l'apuntava de la mateixa manera, vivia en aquell domicili o no, no? Hi ha l'ADN que s'ha trobat al jersei d'Helena Jubany, que correspon a Santi la Iglesia, però després la resta d'elements que estaven també una mica a debat era vivia allà o no Santi la Iglesia a la mateixa casa amb la teva germana i estaven fent vida allà.
La parella vivia conjuntament, vivien tots dos al mateix domicili.
O sigui, la teva germana l'agafen perquè hi havia un indici geogràfic, no? Diguéssim.
L'últim que els hi quedava amb la Montse, en sí. Aquest cas, era l'àmbit geogràfic. Però en el moment
el
de la detenció...
A l'edifici on vivia.
Sí. En el moment de la detenció hi ha unes proves que es troben a domicili, però a part hi ha el que en diuen la coneixença a través de la UES, que tots dos, tant el Santi sí. com la Montse, tenien la coneixença de l'Helena a través de la UES. I després al domicili es troben unes proves, curiosament, es troben dos mesos després unes caixes de llumins, que per cert, els llumins mai es van poder comprovar si eren els mateixos que es troben al terrat, perquè els llumins trobats al terrat sembla ser que és una de les proves que es van perdre, i es troben molt ben col·locades també unes caixes d'unes benzos. Estem parlant d'un notamid, però jo vull recordar, com us he dit abans, que estem parlant d'un feminicidi. Primer, que perquè a l'Helena se li subministra un còctel de medicació, no només el notamid, se li subministra, diguéssim, un còctel dels que es fan servir quan diem submissió química. Uh-huh. I en el còctel aquest hi ha més medicació a part del notamid que es troba al domicili de la Montse. Per això nosaltres sempre hem parlat i sempre tenim clar que hi ha un component sexual en aquest crim. Hi ha una submissió química i és obvi que segurament a l'Helena també la van violar. Perquè tu retens 3 dies una persona, per quin motiu tens aquells 3 dies retinguda aquella persona? I encara no està clar en quin lloc està retinguda. Realment, si va ser el lloc, el pis de la Montse i del Santi, on està retinguda l'Helena durant 3 dies, o un altre lloc. Perquè vull recordar que del pis de la Montse i del Santi no es van agafar empremtes, no es va recollir ADN en aquell moment.
Clar, aquí la hipòtesi aquesta de la violació, que és veritat que no es va poder confirmar mai, no? Que això no s'ha vist, i la hipòtesi que hi havia, però com tu dius, és veritat que no s'ha pogut demostrar fins ara, era que ella estava al domicili, que està en un estat de coma quan la pugen fins al terrat i que aquesta idea de que s'hagués pogut suïcidar és impossible perquè l'estat en què ja està no té la capacitat de saltar. I aquests llumins que parlàvem ara és perquè també l'Helena Jubany té trossos de cabell cremats, no? Llavors sí que es fa aquesta vinculació.
Sobretot té la part de la zona genital i la zona anal i la part del pit, que són també unes zones molt característiques que segurament aquesta... aquesta cremació, aquests d'allò, a més que es produeix segons o minuts abans de la desfenestració, estan ubicades en unes zones determinades que també fan creure, doncs, que és per amagar l'abús sexual.
Mm-hmm. Llavors, jo, hi ha una cosa que sempre, que ho parlàvem abans amb la Imma, no? La Montse, desgraciadament, es suïcida després d'estar 83 dies a presó, ella és la persona que ingressa a presó preventiva per aquest crim, i ella deixa una nota on ella diu que ella no és responsable d'aquest crim, i llavors sempre una mica el dubte que, la cosa que ens preguntem és si ella creia que el Santi Iglesias estava implicat d'alguna manera i si tenia la capacitat d'implicar-lo o no en això, no? És a dir, ella en cap cas...
La Montse, i ho recalco i ho tornem a dir, la Montse és innocent. Ni és col·laboradora necessària, ni ha participat en el crim d'Helena Jubany. A més, és un assassinat amb traïdoria, no és un homicidi. No se li pot demanar 15 anys per homicidi. Aquest senyor se li té de demanar molt més. És un assassinat. I la Montse no en té coneixement dels fets. Ho hem dit sempre, ni va participar, ni va liar la troca, ni té res a veure amb els fets de l'assassinat. I les proves ho demostraran. Nosaltres tenim proves que demostraran la innocència de la Montse. Mm.
Si vosaltres també sentiu, entenc que una resolució d'aquest cas és una mena també de reparació, no només per la família Jubany, sinó també per vosaltres. No?
Nosaltres esperem poder arribar a judici i saber la veritat, i arribar a la veritat, i saber qui va assassinar l'Helena. Si podem arribar a la resolució, se sabrà qui va assassinar l'Helena. I saber la veritat, i saber qui va assassinar l'Helena, se sabrà que no va ser la Montse. No tenim cap dubte.
I teniu molt clar que va ser la Iglesia.
A veure, nosaltres és l'última persona, ho he dit sempre, jo sóc la primera que és l'última persona que voldria haver assenyalat, però subjectivament sempre s'ha sabut que ell no va dir la veritat, va mentir, no té coartada, i el mateix que deia abans, que hi ha moltes coses que incorreixen amb ell, el fet d'ell, de les mateixes proves que incriminen a la Montse, l'incriminen amb ell, però a més tenim afegit que és una persona que té la força física per desfenestrar l'Helena. És una persona que té uns coneixements que nosaltres sempre ho hem dit, i ho hem dit, i per exemple jo recordo quan em preparava les entrevistes amb el Pol Izquierdo, que és un tema que sortia moltes vegades, que quan nosaltres anàvem ell ja en veníem. Ell té uns coneixements que no tenia la Montse. Aleshores, senyalar, jo no el senyalo, no el senyalem nosaltres, el senyalen les proves, i el senyala un ADN, que nosaltres és el que més d'allò en aquest moment, que un ADN no tingui el pes que van tenir les proves circumstancials per mantenir la Montse quasi bé 3 mesos a presó, sent innocent, perquè la Montse era innocent. I ell ho recalcava, i ell ho deia amb les seves cartes, i ens ho deia personalment a nosaltres.
Clar, aquí l'ADN sí que és cert que és un element clau que s'ha trigat molt de temps i que ha sigut gràcies a l'avenç de la tecnologia i la feina que ha fet la Policia Nacional en això, es troben ADN aquest jersei. Finalment, doncs, aquest any acaben dient que aquesta part de l'ADN que es troba com a la part de darrere del jersei, sí, i amb una màniga
i amb uns
punys, de, punys de l'Helena Jubany, que això sí correspon al Santi Iglesias. És veritat que el Santi Iglesias, ell mai ha donat una explicació al jutjat, no ha declarat davant del jutjat, però sí que hem vist un en el recurs que ha fet el seu advocat, no, que continua defensant la seva innocència, lògicament, el que diu és que el procés d'extreure l'ADN ha sigut molt laboriós, molt difícil, i posa en dubte fins i tot com la qualitat d'aquest ADN, no, que veurem si això aconsegueix que prosperi o no. L'audiència ja ha dit que ells no havien de valorar això. I després, la segona idea, que també segurament si arribem a judici la veurem, no ens queda clar quina és l'última vegada que Santi Iglesias i Helena Jubany estan en contacte, i es veuen perquè formaven part de la Unió d'Excursionistes, i aquí el que diu el seu advocat és que aquest ADN, a la part de darrere, podria ser de transmissió de veure's i de saludar-se, i que no tothom neteja un jersei just després de fer-lo servir i si te l'has posat poc, no? I llavors, segurament, doncs, també posaran aquesta idea sobre la taula de dir, això no vol dir necessàriament que ell fos qui agafa l'Helena i la tira perquè diu que no s'ha trobat ADN enlloc més, sinó que tingués a veure, doncs, amb aquesta transferència de formar part del mateix grup d'excursionistes, no? Llavors, veurem també quina interpretació es dona a aquest ADN.
Ell, segons tinc entès, ell sempre ha d'allò que la relació amb l'Helena era únicament, es mantenien, era dintre de la dolquera de centre de la Unió Excursionista, que no havia una coneixença més enllà i que feia mesos que no havia parlat ni havia tingut cap apropament amb l'Helena. Doncs si no havia tingut cap apropament amb l'Helena, com pot donar explicació, quina explicació dona aquest ADN? Que jo tinc entès que no n'ha donat cap, no? Encara,
no, no, ell judicialment no ha declarat, només això, el seu advocat en el seu recurs sí que ja ha introduït aquesta idea de la pròpia relació quan et saludes amb algú, no? Que sigui de transferència, de saludar-te o de tocar-te.
Que perquè ara en llibertat no té marge, diguéssim, per ocultar proves. Ja portem molts anys, ja, no?
Porta molts anys manipulant testimonis i ocultant proves, però sí que jo crec que tindria d'estar a presó perquè... comentàvem
abans... Però això ho dius més per una qüestió més del que va viure la teva germana, no? Com més de justícia, vols dir.
Per una part, sí, perquè jo considero que és una falta de respecte molt gran a les víctimes. És, en el seu moment, la Montse ja va patir indefensió judicial, però és que en aquest moment la segueix patint i se li segueix fent a la Montse i a l'Helena, doncs jo et considero... Jo sempre ho he dit, aquí, a part de la violència psicològica, hi ha un altre element que també està present en aquest cas, que és la violència institucional de la que han patit les víctimes. I jo considero que deixar Santi l'Iglesia al carrer, ara en aquests moments... No és ni el més idoni ni pel cas, i a part que és, per nosaltres és... Per nosaltres, personalment, considero una cosa molt, molt greu.
Sí que és cert que aquesta presó preventiva ens va sorprendre una mica, perquè ha passat molt de temps, són 24 anys, no? I la idea una mica que teníem és que segurament es demanarien mesures cautelars, i aquí és la Fiscalia qui pren... qui torna el pas endavant i demana aquesta presó preventiva i que es dicti després de tant de temps, no? Entenent tot el que diu l'Aima, lògicament, sí que era sorprenent, no? Per, una mica per això que tu deies, de passar molt de temps, quines proves materials hi ha d'aquest cas que ell pugui destruir. I sí que una de les coses que també se li retreu en aquell moment és que ell, no? L'auto de la interlocutòria de presó que hi ha en aquell moment és que ell doncs, no explica quina feina té, ni on viu, ni... O sigui, l'arrelament, que és un element clau, no l'explica, però sí que en el recurs ja l'expliquen i també és una de les coses que té en compte l'audiència.
I el judici, quan podria ser? Se sap? No.
No, encara no sabem, però si tot anés ràpid i és veritat que sembla que no queden gaires coses a fer, possiblement aquest any.
Últims d'any, en principi, tinc entès.
Imma, gràcies per acompanyar-nos avui a...
No, jo l'únic que vull tornar és recalcar la innocència de la Montse, que les proves que circumstancials que tenien contra un i altre, jo considero que tant tenien d'haver acusat el Santi que no. I una cosa, quan a l'infanció i indefensió judicial que feia recalcava abans, curiós, ho dèiem abans amb la Rebeca, que s'han donat molta pressa a l'advocat, que per cert és el mateix advocat que defensava la Montse, és el mateix bufet de l'advocat dels Escuder. A la Montse, el primer recurs que se li fa l'advocada d'ofici, no li fa el seu advocat. El recurs que se li fa a la Montse demanant la seva llibertat, se li fa el 6 d'abril. Un recurs bastant... d'allò. En aquest cas, amb el Santi... tant per la part de la justícia a nivell de jutjat com per la part de la defensa que té, han tingut un altre recer i han tingut un altre tracte que no van tenir la Montse, que no va estar mai ni ben assessorada ni ben defensada ni per la justícia ni pel seu advocat.
Imma Careta, gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
I seguim en contacte. Molta sort.
A vosaltres.
Una pausa i ara tornem. Gràcies, Rebeca.
Gràcies.
El matí de Catalunya Ràdio, de 6 a 1, amb Ricard Ostrell.
A bon preu Esclat Online, l'estalvi juga a casa. Fes la compra online i estalvia temps i diners amb les millors ofertes. Segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, el cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions i els codis postals on ja està actiu a bonpreuesclat.com.
S'obre el taló i veiem una parella estalviant a Aldi. Nom de la pel·lícula?
Dos llestos, molt llestos.
Que gran.
Gran l'estalvi que tens quan repeteixes a Aldi. Estalvia amb la malla de 3 quilos de patates.
A 0,99 el quilo, un 36% menys. Aldi.
Que poc que costa comprar bé.
Arriba al Liceu, Tristan and Isolde de Wagner, amb el debut absolut de la soprano Liz Davidson com Isolde. Del 12 al 31 de gener. Entrades a liceu.cat.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche.
Te compra tu furgo.
Te compra tu moto.
Oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3CAT Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
El Radar, el podcast diari de notícies a 3CAT Info, amb Eloi Barrera.
En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Bueno, Laura Fa, bon dia.
Bon dia, què tal? Com estàs?
Bé.
Per què no sento res jo? A veure, espera't, que no van els cascos. Com estàs? Ara.
Jo estic fantàstic.
Oh, quantes coses han passat aquest cap de setmana, per favor.
Aquest cap de setmana, precisament?
Home, aquest cap de setmana han passat moltes coses. Una festa, uns premis.
Sí.
Els premis... Clar, és que ara no sé jo com estàs tu de xarxes socials.
Re. Perquè... Jo sé que els Javis, ja torna a veure si estan bé, si es porten bé, no es porten bé. És un tema que
t'agrada, eh?
Sí.
Es porten bé, van passar el cap d'any junts.
Perquè,
a més, es va separar la Macarena García, la germana
de
l'Enric Auqué.
Es va separar de l'Enric Auqué.
Bueno, però és la germana de l'Ambrosi.
Què dius ara?
Sí, home, si tenen la mateixa cara...
La Macarena és la germana de la...
La Macarena és la germana del Javier Ambrosi. Però com...
A mi m'encanta la Macarena, és una actriu que ho fa superbé.
És molt bona,
sí.
Guapíssima, molt maca. Doncs com es va separar de la UQ, perquè es veu que la distància... Ell té dos fills de diferents relacions, una mica embolic i...
Una parella una mica estranya, també, eh?
Bueno, es van conèixer a la Casa en Flames,
sí.
I mira, tot semblava que anava bé, i llavors van anar a passar el cap d'any junts, els germans van dir, mira, estem solters, anem a les Canàries, que és un bon plan, jo a les Canàries, jo
sí,
diria...
Sí, el cap d'any és bona...
Jo no sé, per sempre, no?, que et doni una mica aquest clima, no. Jo, com que aquest temps de...
Per una temporada curta, si vas molts dies...
Això, fa una mica de claustrofòbia, no?, lo de les illes, o no? Oi?
Sí.
A mi m'ha passat algun cop.
De dir, ara què foto,
sí,
aquí, no?
Sí, és com
petit. De... Sí.
I van passar... I sí que l'Ambrosi ha dit que a veure si troba marit, perquè és un dels presentadors del Benidorm Fest.
Ah.
Saps que com que no hi ha Eurovisió, han fotut tot el Benidorm Fest, que estarà també la Lala Chus, el Javier Ambrosi, Inés Hernán... Vull dir que ve fort aquest Benidorm Fest.
I vols començar parlant d'uns premis que han aixecat molta polèmica.
Sí.
Són els Army Awards, que s'han convertit aquest cap de setmana en una mena d'acte de l'ultradreta, directament.
Sí, és la tercera edició d'aquests premis, els Army Awards, que són uns premis per friquis. O sigui, el que premien són els antipremis. Són els antipremis de les xarxes socials.
Mm.
I premien el millor mem, el millor vídeo de no sé què. Per tant, és una mica la part cutre de les xarxes. I presenta Santiago Segura. És... El que és Santiago Segura al cinema...
I el torrente dels premis.
Doncs això són els premis de les xarxes. I quines sorpreses pot emportar la gent si convides a Vito Quiles. Vito Quiles estava nominat a parella de l'any, a millor parella de l'any, juntament amb Rufián. Rufián va ser prou intel·ligent. Saps que hi ha aquests vídeos on el Vito Quiles...
Sí, que es piquen, no?
Que es piquen i tal.
Rufián hi juga, diguéssim.
Era una cosa sarcàstica nominar-los. El Vito Quiles va anar a recollir el premi i el Rufián no. I quan va pujar, doncs va iniciar això de Pedro Sánchez amb aquest insult. Després va pujar també un altre streamer fent una defensa de tribut a Andorra. O sigui, és l'escòria de les xarxes socials amb gent d'ultradreta que blanqueja, evidentment, el feixisme.
Però hi havia influencers que no eren d'ultradreta allà. És a dir, hi havia una mica de...
Sí, hi havia...
Embaucada.
Saps què passa? Els influencers, quan els conviden, van a tot. Sobretot si són influencers una mica més púrria, que dius, tinc 100.000 seguidors.
Això és púrria.
Una mica púrria.
Sí,
jo
no
sóc
és...
una mica púrria.
No, no és un milió i mig o 3 milions.
Clar. Saps qui té? Ara parlava amb la Lorena, que té de company... Ara està a Espejo Público avui, i un dels seus companys tertulians és el Cristóbal Soria.
Mm.
Saps qui és? Saps quants seguidors té? 1,5 milions a Instagram, i entre totes les xarxes gairebé 4 milions. Cristóbal Soria. O sigui, ell seria un dels que podria haver anat a aquests premis. El que passa que aquests premis agraden molt al Ceci Army, que és el perfil d'Instagram, que té 4 milions i mig de seguidors, i a partir d'aquest perfil s'han fet aquests premis. És una mena de cabronazzi, saps el cabronazzi que penja vídeos virals? Doncs el Ceci Army penja vídeos virals, tal, i així ha anat agafant fama. És un tio, a més, que van passar muntanyes, no sabem quina cara té. És tot d'un friqui. Llavors, entre els convidats VIPs estan Kiko Rivera, Omar Montes, ui, la Falete, la Ruth Empoderada...
És una barreja entre famós de tota la vida i influencer.
És torrente a les xarxes. Ja. Lo cutre, lo friki... Estaven, per exemple, noies. Ara, si sembla, escoltem un moment. Un grup que es diu Nueva Línia. No et sona? Tampoc. No. A veure si aquesta cançó et sona.
Una noche de copas, una noche loca...
Sí que
no?
Em sona, però...
Clar, ho estan patant molt. Ah, pues...
Ah, però no soc conscient d'haver-ho escoltat, però sí, ara sí. Ho has posat i dic, ai, em sona.
Estan petant, tenen un vídeo a TikTok amb 40 milions de reproduccions. Són unes noies, la típica orquestra de poble, sí, que s'han viralitzat, són de les Canàries, i també estaven actuant en aquests en els Army Awards.
Nueva Línia.
Les has d'entrevistar. Estan rebentant. Són quatre noies jovenetes.
Doncs apuntem.
Que segurament en alguna festa d'aquestes de Catalunya acabaran. En alguna festa major les portaran. Perquè són amb cançons així que semblen de com de gent gran. Estan tot de trens a les xarxes socials. Bueno, la meva filla vol que em fem un ballant, allò.
No, ja l'has fet? No, encara.
No, perquè sóc incapaç, o sigui, sóc incapaç de memoritzar la lletra amb el que toca, però, saps?
Això és un vídeo que es va gravant fins que et surt.
Sí, doncs fatal. Ah. Doncs ha passat també que hi havia uns triomfitos en aquests Army Awards que van marxar a la meitat de la gala quan van veure que tot era tan feixista. Ha hagut de sortir el Ceci Army a dir, perdoneu, el que diguin els premiats no té res a veure amb mi, però ja ha quedat marcat aquests premis com d'ultrafatxes, que és el que circula per les xarxes, amb la nostra joventut.
Army
hem de vigilar,
Awards,
eh?
Sí, sí.
Army Awards.
Tenim notícies també de Maria Pombo i de Maria Camilo Pombo. Sesto. Serà després de les notícies de les 11. Ara tornem.